al matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Sempre hem pensat que els trolls eren éssers de fantasia i també constantment s'ha cregut que els bots eren una cosa del futur. Doncs avui en dia els trolls i els bots són vius, més vius que mai, i atemoreixen i molt les xarxes socials. Avui dia hem de dir que 48 milions de comptes de Twitter són robots, un 15% dels usuaris. A sobre, els trolls són els màxims difusors de les fake news de tot internet, d'aquelles notícies que crispen a les xarxes socials. Però què són aquests conceptes? Quines conseqüències poden tenir i com es poden combatre? Doncs sortim dels llibres de la fantasia i de les pel·lícules de ciència-ficció per saber aquesta realitat que viu a les xarxes socials. I per això doncs tenim, com sempre, ja preparat el Joan Martín, de l'empresa de comunicació i màrqueting digital sabadellenca Marficom. Bon dia, Joan.
Molt bon dia. Quina por, no?
Has vist quina por, eh?
Els trolls.
A veure, explica'ns. Primer de tot, què és un troll i què és un bot?
A veure, un bot, comencem pel potser el que és una mica més diferent, que un bot és un... un robot, val? Al final no deixa de ser un robot, un petit programa que executa unes accions. Normalment, si parlem de xarxes socials, els bots el que fan és fer accions mecàniques, no? Doncs, per exemple, podria ser, doncs, cada cop que algú em segueixi, doncs, jo posar-lo a seguir, o cada cop que algú emet un contingut on hi hagi la paraula tal, doncs tu has de contestar aquesta frase, o has de contestar aquest contingut. Val? Això és un bot. I, doncs, bueno, es poden fer servir de moltes maneres i, evidentment, es poden fer servir pel bé i es poden fer servir, doncs, també pel mal, no? Això seria el bot. Però, bueno, un bot també és, per exemple, quan podem parlar, doncs, en un xat d'aquests que ens obren un xat a, doncs, a una pàgina de serveis, aquesta, una web de serveis, i em surt un xat i pots parlar. Les preguntes més comuns, doncs, estan estandarditzades i estan automatitzades. Val? Això també seria un bot. Això seria, doncs, pel costat del bé. Val? El costat del mal, doncs, ja seria un altre. I els trolls que deies abans, val? Que no són éssers mitològics ni res similar, els trolls són persones humanes doncs no, que no volen fer el mal, que no volen fer el bé, no? El que volen és explotar converses, el que volen és posar, doncs, maranya, punxar foros, punxar, doncs, coses, doncs, fent comentaris, doncs, mal comentaris, doncs, bueno, fer cosetes d'aquestes per intentar que l'opinió de la resta de la gent, doncs, guiar-la cap a un cantó o cap a l'altre. Val? Això seria, doncs, la funció d'un troll a internet seria aquesta, no? Doncs bombardejar un foro, una conversa, un fil de Twitter, doncs, per intentar guiar, i normalment no per bé, doncs, una conversa cap a una ideologia o cap a una altra, cap a, bueno, coses d'aquestes. Seria la diferència. I també jo afegiria un tercer, que serien els haters. Val? Si vols parlem de cada un i tal. Però els haters també existeixen, i els haters es diferencien dels trolls, que els trolls, doncs, volen, doncs, guiar la conversa cap a un cantó, cap a l'altre, i els haters no. Els haters és l'insult per l'insult, el jo ho diu tot, jo critico tot perquè jo tinc la veritat, i jo, doncs, el que intento és, doncs això, doncs fer mal amb els meus comentaris. Això seria un hater, el típic. Jo sempre me'ls imagino, els haters, tombats al sofà, un dissabte a la nit, sense res a fer, i mirant a veure quin usuari de Twitter poden criticar, perquè sí, perquè molts cops jo estic segur que ni pensen el que diuen.
I llavors, quina diferència hi ha entre un i l'altre a l'hora d'actuar a les xarxes o de la presència i també com els podem detectar?
Clar, bueno, la diferència més clara entre troll i hater, bueno, troll i hater són humans. Els bots doncs són màquines. Va? També podem convertir un bot en un troll o un bot en un hater, evidentment també ho podem fer. Però
això crea confusió, no? A vegades.
Però la diferència més gran és el bot és automàtic, és un programet, i els trolls i els haters són humans que el que volen és fer mal, per dir-ho així. Els trolls volen guiar a un grup de gent cap a una tendència ideològica o cap a o doncs fer veure que una empresa té un mal servei, val? Sigui veritat o no. I els haters no. Els haters és el típic emprenyat que ens podem trobar a la feina, que sempre protesta per tot i sense voler que els altres li donin la raó o no, sinó ell ho farà i ell ho dirà i ell doncs s'emprenyarà amb qui sigui pel simple gust d'emprenyar-se.
Molt bé. Llavors, com ho podem fer per doncs, detectar i per actuar quan veiem doncs, que estan interferint, no?, a les xarxes?
Bueno, és bastant clar. O sigui, bueno, el primer que hem de fer quan veiem algun comentari dolent o que a més no és constructiu, normalment no és constructiu aquesta crítica que pugui fer el troll o que pugui fer el hater, és entrar en el seu perfil. Jo normalment quan veig una crítica, perquè moltes vegades quan vull contractar un servei o vull comprar un producte i m'informo per les xarxes socials de qui és aquesta empresa, doncs si veig algun comentari dolent, doncs el que faig és entrar en el perfil de la persona que ha emès aquest comentari. Val? Per què? Doncs perquè si veig que l'únic que fa és criticar, o són insults, o comentaris doncs, poc adients, doncs ja em denota que segurament sigui un hater. Val? I després els trolls. Els trolls són més difícils de detectar, perquè normalment no són tan destructius, perquè, clar, si vols moure les masses, doncs has de semblar que ets objectiu, no? Doncs és una miqueta més complicat. Però es poden detectar, i sobretot entrant al perfil i veient a l'historial, aquesta reputació online que sempre parlem aquí, que és molt important cuidar.
Clar, perquè, per exemple, el passat mes de juliol a Twitter es van suspendre 70 milions de comptes amb aquestes característiques, no? Per què és tan important per aquesta xarxa social, doncs, combatre bueno, la seva presència.
Clar, perquè estan embrutant la seva xarxa social, estan embrutant la reputació de Twitter en aquest cas. Ara, les últimes setmanes, hem vist que Facebook i Twitter han tancat moltíssimes milers i milers de comptes que el que feien era una mica trolejar doncs les tendències polítiques. El que feien és intentar posar una miqueta de tendència perquè es pogués votar un o es pogués votar un altre, sobretot amb les eleccions dels Estats Units.
O sigui, que creaven fake news, no?
Creaven perfil. Els trolls molts cops fan servir fakes, val? Fakes. Què és un fake? Val? Tot això de terminologia de les xarxes, no? Un fake és un perfil fals, val? Un perfil fals que no sempre té que ser dolent. Hi ha molta gent que pel seu càrrec professional o públic doncs no poden dir certes coses, no poden retuitejar certes coses, etc. I llavors el que fan és creen un fake, val? Amb un altre nom, amb una altra fotografia, que no se sàpiga que són ells, per doncs, poder ser ells realment i no tenir aquesta barrera de la part més professional o pública. No? Mm-hmm. Doncs els trolls normalment són fakes, val? I molts haters que també. Llavors aquests fakes el que fan és doncs trolejar, doncs, en aquest cas, en Estats Units, sobretot, cada cop que hi ha unes eleccions, doncs passa, i molt, doncs, trolejar les tendències i l'opinió de la gent.
Creus que serà una tendència a l'alça aquesta i que, tot i que es vagin tancant comptes, continuaran sortint com a bolets, podríem dir?
Però com a la vida, no? És a dir, això ens passa. Tothom, estic segur que tothom coneix algú a la feina doncs, que no fa més que, doncs, que punxar, que parlar d'un de l'altre, de posar doncs, mal rotllo a dins d'un equip. Això seria un troll. Un hater seria el típic company de feina que diguis el que li diguis es queixarà. Em pots portar? I es queixa. Em podria? Es queixa. No? Doncs això existeix a la vida real i, per tant, a les xarxes socials també existeixen aquests personatges. Uh-huh. Ara tenim un exemple molt clar. La Guàrdia Civil ha tingut de demitir un càrrec important perquè tenia un perfil fake que era hater, no? Que insultava, que, doncs que trolejava inclús mm-hmm. algunes tendències, l'han enganxat, han sabut que aquest fake era d'ell, i ha hagut de dimitir. És a dir, que això existeix a tot arreu i en totes les capes de la societat. Val? Per tant, s'erradicarà? No. Que Twitter eliminarà milers de perfils? Sí, ho seguirà fent. L'única opció que hi ha perquè no existeixi això seria doncs, poder vincular quasi el teu DNI amb una compte d'internet, que ja ho estan intentant. Ja ho estan intentant doncs, de poder verificar la teva identitat i que només puguis fer una compte ara.
Clar, igual que tens una identitat real, no? També hi hauria d'haver-hi una identitat virtual.
Clar, però
no?
És molt complicat.
Demanar, ja, però clar. Potser per demanar responsabilitats en segons quines situacions, malgrat la llibertat, no?
Exacte. Aquí entrem en debat de la llibertat d'internet, de la llibertat de poder dir el que vulguis a internet, de
però
posar portes
al cap. Però jo crec que si ho dius amb respecte, a mi no em faria res que ho regulessin, perquè no tinc por de tenir cap conseqüència.
Clar, saps? Correcte. Quin és el problema? Aquí potser podem dir que volem més o menys, però hi ha països que no. Hi ha països que dir doncs, qualsevol cosa fora dels estàndards de l'Estat doncs et pot portar molts problemes. Per tant, on posem el límit? Jo puc dir-ho amb una compte fake, però no puc dir-me la meva perquè si no m'enganxen... Bueno, és molt complicat i un debat que, clar, estem parlant a nivell global, no estem parlant de particularitats d'aquí, ara estem parlant aquí a Sabadell i jo puc dir que gairebé el que vulgui per internet i gairebé el que vulgui perquè inclús amb aquesta llibertat que tenim, seguim tenint problemes, no? Segons el que escriguis per Twitter, inclús et poden jutjar, doncs és un problema. I no és amb una compte fake, que és amb una compte normal. Per tant, ojo amb aquestes decisions, aquestes opinions que, doncs, molt populistes. Sí, tothom hauria de tenir un DNI. Bueno, sí, però és que un DNI 2.0. Però vigilem perquè hi ha països doncs, que podria portar problemes. No?
Mm-hmm. Però sí que es regularà, no? Potser d'alguna altra manera?
Jo ho veig complicat.
O és impossible?
Bueno, jo ho veig complicat, perquè si me'l vinculen amb una compte de mail, jo tinc moltíssimes comptes de mail. Si m'ho vincul... Amb què m'ho vincules? El problema és com ho vincules. L'Estat em donarà una identitat? A tothom ens donarà una identitat? Quan podem votar per correu, serà el mateix mecanisme com per una xarxa social? Sí, estem vinculant... Mm. Clar, és molt complicat i aquí els experts són qui han de posar ordre a tot això. Mm-hmm. Que jo no crec que puguis posar ordre, també t'ho dic.
Però què ens recomanes tu?
Bueno, fer-ho servir nosaltres, com sempre dic, nosaltres fer-ho servir com creiem que hem de fer-ho servir, amb sentit comú, el seny. Val? El seny doncs, l'hem de posar. I també el seny per seguir a les persones que ens aporten. El més important del troleig, dels haters, és veure la reputació de cada usuari que nosaltres seguim o que li fem cas. Val? Això, per mi és el més... Aquest sentit crític... Els usuaris tenim una responsabilitat que molt cop defugim d'ella, que és aquest sentit crític dels nostres seguits, aquestes persones que nosaltres escoltem, aquelles opinions, doncs a vegades defugim i diem no és la xarxa social que m'està posant fake news, o és aquest usuari que és un hater, o aquest...
I per què el segueixes, no?
I per què el segueixes, perquè li fas cas en aquesta això. I també molt important, les empreses que tenen haters, que això pot passar... Vigilem el contestar-los. Aquesta sang calenta que tenim, que algú ens diu alguna cosa sobre el nostre servei o ens diu... Vigilem perquè pot ser un hater amb 50 seguidors, val? I si nosaltres li donem bola, si nosaltres li contestem, estem amplificant el seu missatge a també els nostres seguidors. Per tant, molts cops la millor opció, quan detectem que és un hater o un troll, és obviar aquesta opinió. I si contestem, ha de ser doncs, amb uns criteris doncs, objectius.
Doncs continuem conversant amb el Joan Martín i ara doncs, volíem descobrir aquestes aplicacions i també un Instagramer que sempre doncs, ja sabeu que ens recomana un perfil que no és un fake, que no és un troll.
Exacte.
I que és doncs, singular, creatiu, diferent.
Exacte. Comencem per l'aplicació.
Vinga, va.
Que em va tenir ahir tota la tarda, bueno, aquest vespre, jugant amb aquesta aplicació que vaig descobrir, que es diu Leo AR Càmera. És veritat que només és per iPhone o iPad. A més, l'iPhone ha de ser des del 6S en amunt i tenir el nou sistema, perquè és de realitat augmentada. El que fa és et col·loca un ninotet.
Un ninot, no? Un personatge de ficció.
Un personatge, pot ser un ninot, pot ser un animal, pot ser... Bueno, tens moltes opcions i te'l posa sobre d'una taula, o una taula, una superfície plana. Tu el col·loques i tu pots anar gravant per davant, per darrere, per dalt, per baix, el que tu vulguis. I el ninotet segueix ballant en aquell punt. Ja pots veure per darrere.
Ai, quina gràcia.
És com si fos de veritat. A més, és molt divertit i pots fer, doncs, pots jugar bastant divertit. Jo, ahir que tinc un gat, doncs, vaig enfrontar, doncs, un dinosaure amb el meu gat.
Qui va guanyar? Estar...
Bueno, diguéssim que el gat no es va enterar gaire del que passava allà. Mirava raro. Però és molt divertit, podem fer vídeos superdivertits que ara que ve Halloween, doncs, pot anar molt bé pels comerços, i fent comerç i tal, per contingut, per les xarxes, doncs pot ser molt divertit aquest Leo AR càmera. Us el recomano. Val? Després, si vols, que sempre es fem una fotografia al final, podem fer una amb aquest AR.
Perquè ja saps que ens encanta això de tastar i de comprovar, com a bons periodistes, si realment doncs, funciona o no funciona bé aquesta aplicació. Què més?
I l'usuari.
Molt bé.
Anem a recomanar un usuari que aquest, ostres, també és molt divertit. És molt divertit perquè ja sabeu que a mi m'encanta la credibilitat d'alguns usuaris d'Instagram. Es diu @shusaku1977.
Torna-hi.
Shusaku, S-H-U-S-A-K-U, i 1977, val? Doncs és un usuari que el que fa és barreja imatges de pel·lícules amb imatges de dibuixos. No és per nens petits, eh? No ens imaginem que és per nens petits. Però pot barrejar, doncs, per exemple, imatges de Kill Bill amb un dibuix animat. O per exemple, imatges de la Dama y Vagabundo amb una sèrie.
Home, aquesta mítica sèrie, llavors veus en aquesta imatge tan icònica, no? Jo crec dels dibuixos animats infantils, veus a una nena menjant-se els espaguetis, eh?
Amb la dama Vagabundo, no és aquest? Sí, no?
La Dama y el Vagabundo.
Mirant-los com dient, jo també vull espaguetis. No? Doncs el que fa és doncs, barrejar. Doncs, i canvia, també a vegades canvia una miqueta els sentits dels contes, val? Amb el tema de Pocahontas, també ho fa amb la Bella Durmiente. Bueno, està molt bé. Està realment... Pulp Fiction, per exemple, té una imatge on balla el típic ball
de Pulp Fiction. Pulp Fiction, exacte.
Correcte, doncs ell està ballant doncs, amb la Cenicienta. Val? És molt divertit, ho fa molt i molt i molt bé i és d'aquestes contes que val la pena seguir i que donen sentit al que ha de ser Instagram, que és un baúl, un lloc on trobar contingut de qualitat.
Contingut de qualitat, contingut inspirador, no? També.
Correcte,
que és sempre
tan
important per fer doncs, a postureig, com ens diu,
exacte.
Com ens recomana sempre el Joan. Que
important és el postureig, eh?
Molt important. Ara farem nosaltres, amb l'equip del matí, farem postureig, provarem, posarem a prova aquesta aplicació tan divertida que ens recomanaves i la compartirem a les xarxes perquè els nostres oients també puguin jugar, tastar i doncs, a recomanar a altres persones les teves recomanacions. Que vagi molt bé, Joan.
Adéu.